regidors, regidores que tinguin i vulguin intervenir, doncs que ho demanin. El senyor Carreras, Salvador, Benejam, senyor Bea, senyor Pros, ella senyor i Soler. Molt bé, doncs senyor Carreras, té la paraula.
Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, m'ha suscitat una pregunta a fer-li la intervenció que ha fet vostè abans en relació amb la moció del Partit Socialista sobre la igualtat i el tracte a les dones, que és la següent. Vostè s'ha referit repetides vegades a la seva intervenció sobre les polítiques de l'Ajuntament de Sant Cugat amb la perspectiva de gènere, la importància que té la perspectiva de gènere i la importància que tenen aquestes polítiques, no? Jo no sé si és que és una manera de parlar o un lapsus, i quan vostè parla de perspectives de gènere s'està referint a polítiques que el que volen és defensar d'alguna manera la dignitat de la dona, el qual no entro molt bé, o bé si és que vostè tècnicament està parlant de perspectiva de gènere en el sentit tècnic, diguem, del terme, no? Perquè si és així, llavors m'agradaria, aquí és d'on està la pregunta, o la segona, m'agradaria que em digués quines són aquestes polítiques que fa l'Ajuntament de Sant Cugat en defensa de la perspectiva de gènere, si és que hi ha aquestes polítiques tècnicament, i en tot cas suposo que en tal cas l'Ajuntament de Sant Cugat haurà pres posició sobre el número de gèneres a distingir, perquè ja sap vostè que, no, que la política de gènere, precisament la perspectiva de gènere, distingueix diversos gèneres, no dos, sinó més. I n'hi ha hasta 20, no? Llavors m'agradaria saber si és que n'estem defensant 20, 5, 14, o quants n'estem defensant. Gràcies.
Doncs, molt bé, senyor Carreras, no pateixi, que li contestarem. I li contestaré la pregunta molt amablement i li detallarem doncs, tots aquells programes que de manera transversal treballa aquest Ajuntament incorporant aquesta perspectiva de gènere, que vol dir de visió, d'igualtat de la dona i, per tant, que la dona tingui les mateixes oportunitats que l'home. Això vol dir que quan apliquem una política doncs, en el camp de la mobilitat hem de tenir en compte aquesta visió diferent, o quan apliquem una política en el camp educatiu també hem de tenir en compte una visió diferent o, en tot cas, les visions diferents que es donen. Per tant, no pateixi que li contestarem.
Perdoni, és que no sé si m'he explicat prou bé jo, no? És a dir, si vostè el que es referia és a que està defensant o sigui que hi ha polítiques a Sant Cugat que estan en defensa de la dona, no es molesti fer-me arribar a la llista, que ja me les buscaré jo, vull dir, ja ho sé que s'estan fent. No era això el que jo li preguntava. Jo li preguntava si vostè quan parla de perspectiva de gènere, parla de perspectiva de gènere o d'una altra cosa, això és el que li volia preguntar. I si està parlant de perspectiva de gènere, quines polítiques està fent Sant Cugat, no per defensar la dona, sinó per defensar el gènere, els gèneres.
Senyor Carreras.
Si és el primer, s'està fent per defensar... Vostè es referia a defensar la igualtat de la dona. Doncs perfecte, no en parlem més, ja està.
Ja ho sé que vostè defensa que hi ha 7 o més gèneres, ens ho
no,
va explicar.
No, jo no ho defenso.
Jo... Bé, escolti, ho trobo molt bé.
Estic preguntant a vostè, però... no em surti pel mètode
sí, sí.
Ollendorf,
que dius. No. Vostè ho va dir en un ple, no ho vaig dir jo, ho va dir vostè en un ple. En qualsevol
vostè
cas...
Vostè no acaba de sentir molt bé el que jo dic, senyora Conesa, s'ho ha de fer mirar, perquè vostè entén doncs... el que vol o no entén res, no sé què li passa.
Doncs,
no sé.
Miri, segurament si jo no fos dona, no em faria aquesta pregunta. Carreras. Senyor de Salvador, té la paraula.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Tenia una pregunta per al senyor tenente alcalde de Seguridad, senyor Puigneró. I, bueno, este fin de semana he estado con bastantes vecinos de la Floresta y me han hecho llegar sus quejas, ¿no?, sobre problemas de seguridad en general, ¿no? Entonces, yo quiero centrarme en un tema concreto, que es el tema de la cámara de vigilancia en la estación de la Floresta, si pronto que tarde, esperemos, podremos tenerla ya y que dé cierto sosiego también a un grupo importante de vecinos. Gracias. Esto es una. Tengo una segunda pregunta. La señora Barbany, en el passat ple del 17 d'octubre es va aprovar amb els vots de CiU la moció presentada pel PP a favor de la conscienciació de les famílies de Sant Cugat dels perills que la xarxa té pels menors d'edat, a la qual es va acordar 3 punts. El primer, seguir promovent accions de caire educatiu relacionades amb internet i les noves tecnologies com telèfons mòbils i consoles. El segon, estudiar la possibilitat d'ampliar aquest seguit d'accions a altres col·lectius, com poden ser els avis, mateixos joves o entitats del tercer sector. I la tercera, establir nous canals de difusió de les accions i campanyes existents per tal d'arribar a com més ciutadans millor. La pregunta és la següent. S'ha realitzat l'estudi aprovat al segon acord? En què ha consistit, senyora Barbany? Quines conclusions han resultat? Quines són les mesures que s'han dut a terme respecte a l'acord tercer? S'ha supervisat l'execució d'aquestes mesures i els resultats obtinguts? Quins han estat aquests resultats? Gràcies.
Gràcies, senyor de Salvador. Li respon el senyor Puigneró en primer lloc.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Primer dir-li, senyor de Salvador, que jo també entenc el català, perquè es dirigeix a mi en castellà i després li fa la pregunta en català, senyora Barbany. Bueno, sobre la pregunta en concret, dir-li que va haver una reunió del grup de treball de la Floresta on precisament doncs, conjuntament amb els veïns es va decidir que aquesta càmera es pagarà amb els diners de lliure disposició del barri i el termini que ens hem fixat és que a principis de l'any que ve pugui estar ja operativa.
Gràcies. Senyora Barbany, té la paraula.
Bé, l'estudi en concret no l'hem fet perquè no hem començat a fer-ho, però ja la idea és fer-ho allà d'aquest mandat, evidentment. Estem fent alguna acció més sobretot amb els Mossos perquè estudien, doncs, expliquen el problema de l'addicció a les pantalles, però l'estudi en si no s'ha fet.
Moltes gràcies. Senyor Benejam, té la paraula.
És una pregunta també per a la senyora Barbany. Y bueno, se la hago en castellano, no sé si le importa, pero bueno, supongo que el señor Puigneró, nosotros normalmente cuando alguien se dirige a nosotros en catalán, pues no tenemos ningún problema en contestar en catalán y si se nos dirige en castellano, pues lo hacemos en castellano. Por educación, es un tema de educación, simplemente. Estaría bien que en el equipo de gobierno también fuera generalizada esta manera de proceder, precisamente y con más razón con los ciudadanos que están en este pleno. Para la señora Barbany la pregunta es simplemente nos gustaría conocer exactamente con detalle los gastos que comporta para el ayuntamiento el área de comunicación, entendiendo incluida en el área de comunicación tanto el área, o sea, tanto el departamento interno de comunicación del ayuntamiento como el OANCIC. Los datos del OANCIC pues ya de una manera genérica nos van bien, pero los dentro del ayuntamiento, del departamento interno, no los conocemos y nos gustaría que estuvieran incluidos tanto los gastos en difusión de cualquier tipo de actuación del ayuntamiento que se hacen en prensa externa, como los actos de difusión que hace el ayuntamiento de forma interna o directamente a medios de comunicación o a la ciudadanía de alguna forma, y también los gastos de personal que esté adscrito a esta área. Gracias.
Gràcies, senyor Benejam. Només puntualitzar que no és per un tema d'educació, és a dir, la llengua comuna en aquesta administració és el català, i bé, evidentment vostè és lliure de parlar doncs, la llengua que vulgui, però sí que tenim el dret de contestar doncs, amb la llengua que nosaltres prioritzem, que és la catalana.
Sí, sí. No, el dret ningú els hi vol treure, És una qüestió d'educació, simplement ho deia per
no,
això. I sobretot,
no és una qüestió d'educació.
Podria,
no és qüestió d'educació, aquesta
podria
és la confusió
resultar,
que tenim.
És possible que algú del públic a vegades fa una pregunta en castellà, sigui una persona que potser fa poc temps que viu aquí i només es pot
doncs
manejar
no
en castellà.
Doncs no es preocupi, que si és un tema d'impossibilitat d'aprenentatge de la llengua, li facilitarem al màxim perquè puguin aprendre el català, però l'ús de la llengua catalana està recollit a l'article 3 d'aquest reglament orgànic que ens regula i, per tant, en el cas dels regidors no és una qüestió d'educació. En el cas d'una persona del públic podem entendre que, si no ens entén, nosaltres, evidentment, li facilitarem perquè ens acabi entenent i acabi, evidentment, entenent la llengua catalana.
D'acord, no volia fer un debat d'aquest tema, eh? No. Però bueno, esperem que el ROM també s'adequi a la normativa vigent de caràcter superior. Gràcies.
Molt bé, té la paraula la senyora Barbany.
He anat passant dades ja, el senyor Bruno de Salvador ja m'ha donat informació moltes vegades, li he passat molta informació, no tinc el detall de personal exactament quan és, en tot cas la regalaré tota i l'empaquetaria li faré arribar.
Moltes gràcies. Senyor Bea, té la paraula.
Bé, és una cosa que no és de competència estrictament municipal, però al ser referent al peatge dels túnels de la Llitrera, que fem servir molts i moltes santcuatenques, i el fet que el color del govern de la Generalitat és el mateix i podem... Això és un prec, perquè traslladeu el malestar per la privatització de Tabasa que s'ha anunciat. Nosaltres no defensem la privatització mai, però hi ha casos i casos. Aquest cas és un cas curiós perquè Tabasa té uns beneficis d'uns 12 milions d'euros anuals. És el típic de... Bueno, molts diners per avui, d'acord? Es parla d'uns 400, entre 400 i 500 milions d'euros per 25 anys de concessió, però és hipotecar el futur. I Tabasa tenia una cosa bona, era potser el peatge més just, els peatges més justos de Tabasa, perquè els beneficis eren reinvertits en benefici de tothom. I clar, ara això canviarà totalment i creiem que és un error molt important el tema de la privatització de Tabasa i volíem traslladar aquest malestar per si el govern de Sant Cugat, que a més és el que li toca bastant el tema dels túnels, pot fer alguna cosa per intentar evitar això, bàsicament.
Gràcies, senyor Bea. A veure, no podem fer res per impedir-ho. És a dir, nosaltres en el seu moment vam manifestar els nostres dubtes en relació doncs, a l'operació de privatització, bàsicament perquè després sabem que Tabasa reinverteix doncs, els beneficis que obté en obres en el territori. Entre d'altres obres, potser no és en el nostre territori directament, però és en el nostre entorn, està finançant el carril Busbao, aquesta obra que vostès veuen doncs, que arriba a la Meridiana de Barcelona, està finançada per Tabasa. També ha finançat el túnel que connecta la Garrotxa amb el Ripollès. Ha anat finançant diverses operacions al llarg del territori. En qualsevol cas, en aquest moment la decisió està presa, és una decisió ja del Consell d'Administració i sobretot doncs, de la Generalitat de Catalunya i per tant jo veig molt, molt complicat en aquest punt que pugui haver-hi un camí de retorn, tenint en compte que la Generalitat té una imperiosa necessitat d'obtenir ingressos i per tant és una font d'ingressos per a la Generalitat. És cert que és una font d'ingressos immediats i en canvi perd aquesta possibilitat d'inversió en el territori. I d'això jo crec que se n'és conscient. S'està treballant amb tot això i el que jo he demanat com a alcaldessa és que els serveis econòmics de l'Ajuntament estudiïn si tenim possibilitat de cobrar IBI de Tabasa un cop sigui privatitzat. És a dir, bé, per tant, un possible ingrés futur per l'Ajuntament de Sant Cugat i per tant estan estudiant aquestes possibilitats.
En cas que fos possible és una al·legació que fem ja a les properes ordenances fiscals. No.
Escolti, la idea li he donat jo.
No. Hi ha actes de plens. En un ple vam preguntar per Tabasa, se'ns va explicar que es reinvertia per bé de tothom. En el moment en què això deixi de ser així, esperem que s'ha de cobrar.
Doncs estem treballant perquè això sigui una possibilitat i sigui real. El senyor Pros té la paraula.
Dos preguntes, són molt concretes. De fet, la segona podria ser un prec, però bé, en tot cas. La primera, com que per sort o per desgràcia, diria que per sort Sant Cugat encara és un poble. L'altre dia em van venir a veure dos treballadors de la benzinera, suposo que la tenen a tu, Josep, de la benzinera al mig del poble, i em van preguntar, escolta, que ens han dit que això de la benzinera no es porta a terme al final. La pregunta és molt senzilla, què passa amb el tema aquest de l'enginyer, tenint en compte el que ens havien dit a l'última comissió i com que fins la propera comissió, suposo que ja serà passat l'estiu. En tot cas, era saber exactament com estava el tema, tenint en compte que en una comissió se'ns van dir que ja estava lligat. I l'altra és veure... Sí, suposo que és un prec, veure com estava el tema del Club Muntanyenc i la policia local, si ja s'havia arribat a alguna conclusió, i si no, si us heu plantejat que el Club Muntanyenc, actual Club Muntanyenc, passi a esdevenir el famós hotel d'entitats aquest que Sant Cugat fa temps que reclama. Gràcies.
Gràcies. En primer lloc contestarà el senyor Josep Romero.
Precisament, aquesta setmana intentarem estudiar en profunditat les repercussions del repasso del govern de divendres. Això també té, segurament també tindrà afectacions a les subvencions de la plaça de lloguer i en funció d'estem estudiant on pot afectar. Si òbviament se retiren totes les subvencions al lloguer, serà molt difícil finançar pisos de lloguer en funció de la promoció de lloguer. Estem estudiant les repercussions, no tenim les dades, hem demanat de panes d'informes per saber si això té una afectació al nostre sistema de construcció de plaça social. Bàsicament això.
Gràcies, senyor Romero. De fet, per ampliar la informació, tenim aquest mes de juliol reunió amb la propietat de la benzinera per acabar de tancar. Vol dir que, en principi, no hi ha cap novetat. La següent qüestió li contestarà el senyor Puigneró.
La situació està exactament igual que estava fa una setmana quan li vam explicar en comissió informativa com estava aquest tema. En aquests moments... Perdó? Sí, bueno, hi ha hagut una primera reunió informativa del club sobre aquest tema i, per tant, aquest és un tema que està ara sobre la taula del Club Muntanyenc, que ha de fer una assemblea amb tots els socis per prendre una decisió al respecte.
Ampliant informació, també, abans d'acabar el juliol, tinc reunió amb Club Muntanyenc per acabar doncs, de parlar d'aquesta situació. Per tant, en aquest moment no hi ha cap altra novetat. Jo sí que vull dir que bé, nosaltres creiem que pot ser una molt bona oportunitat per ubicar-hi la policia local, perquè fa molt temps que anem al darrere de poder tirar endavant un equipament d'una nova comissaria. Això sabem que en aquests moments serà difícil d'abordar atès la dificultat de les inversions i, per tant, per nosaltres és important que puguem tenir un bon equipament i, per tant, millorar clarament doncs, les condicions i els serveis. El que nosaltres veiem és que com a hotel d'entitat s'ha de consolidar la Casa de Cultura i per això doncs, també estem amb converses amb l'Ateneu per possibilitar que hi hagi activitats que es duen a terme a la Casa de Cultura, aquestes es puguin fer a l'Ateneu i, per tant, l'Ateneu pugui funcionar com un centre cívic de ciutat i la Casa de Cultura pugui tenir més espais lliures tipus hotel d'entitats. Són diferents qüestions que s'estan treballant de manera conjunta, que vol dir també de manera molt col·laborativa amb les diferents entitats de la ciutat, per intentar, entre tots, continuar amb el doncs, model existent. D'acord? Senyor Villasenyor.
Tinc un prec i una pregunta. El prec, comentari i situació va referit a l'àrea que gestiona la senyora Barbany i el segon és la segona pregunta és pel senyor Casajoana. El prec va en referència, una cosa que vostè i jo ja n'hem parlat, en referència a un semàfor vermell que va sortir en un diari local d'aquí, que no n'hi ha massa, n'hi ha un, de fet, sobre la despesa externalitzada a una empresa per gestionar la Festa Major 2.0, el perfil de Twitter. En primer lloc, el que volia dir-ho públicament és la ràpida resposta de la senyora Barbany, i jo crec que una resposta que va ser adequada i suficient. A vegades no cal dir tot el volent, també es pot dir les coses les coses positives. I aquí és on ve la reflexió al voltant de tot plegat. Són 2.100 euros, segurament no és molt, però estem en un moment de retalls pressupostaris importants i jo crec que ens hauríem de conjurar tots plegats perquè una de les dels principis a defensar sigui la defensa de l'ocupació dels treballadors i treballadores de la casa. En aquest tema, que he agafat com a exemple, però poden haver-hi qualsevol altre, entenc que, o entenem que l'externalització de serveis s'ha de reduir o descartar del tot i formar els treballadors de la casa perquè en un moment donat és molt possible que les possibles retallades, segons el marc d'ingrés que arribi, puguin afectar tothom i, per tant, aquesta no externalització és molt possible que pugui servir per salvar part de la plantilla. He agafat aquest exemple. Poden existir uns altres i, per tant, els demanem formalment que tinguem en consideració això i que les externalitzacions no es facin, que hi hagi un pla d'internalització de determinats aspectes que es tirin fora, per exemple, de l'àmbit de comunicació. Vostès sabran, jo no sé quins són exactament, però segurament alguns temes lligats a la publicitat i la comercialització o poden existir altres. Segur que ho tindran en compte. D'altra banda, el segon és un tema de les torres elèctriques. Faré una pregunta al senyor Casajoana, demanant una mica respecte per les preguntes que fa la gent, perquè jo sé que vostè se'n pot ventilar, entre cometes, dient ja li respondré el dia que fem la comissió extraordinària de les torres. Però la pregunta va al fil de la roda de premsa que va realitzar el govern i que va ser recollida des de premsa de Sant Cugat i després de diferents mitjans locals, on es deia, sobretot en el primer filtre, des de premsa Sant Cugat, que el pressupost de l'obra era 3 milions i escaig, i l'altre que l'Ajuntament assumiria una part. De fet, és el que diu en una de les darreres reunions, una de les darreres actes de reunió. Jo li faré unes preguntes molt sintètiques. Insisteixo, em pot dir que ja em respondrà quan sigui, però jo crec que seria una falta de respecte. A quan ascendeix el pressupost total de l'obra? Que vostè i jo sabem que no són 3,9 milions, sinó que són 7 i alguna cosa. El segon, existeix algun conveni de pagament plurianual entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament? I el tercer, s'ha perdut la subvenció de l'Estat? Entre parèntesis, l'Estat pagarà una part de les obres de les torres? Són aquestes molt concretes? No cal més, simplement dades concretes, si us plau. Gràcies.
Miri, doncs...
No. Senyor Casajoana, no li toca encara, no li toca. Primer, vull fer una referència, li contestarà la senyora Barbany, el tema de la despesa externalitzada de Twitter per la Festa Major. Senyora Barbany, té la paraula.
A veure, de fet, sempre ho fem tot, si podem ho fem tot a nivell intern, és el que fem normalment, intentar-ho fer tot a casa i no externalitzar res. En aquest cas, com que creiem que la comunicació digital és molt important i volem fidelitzar els joves, volem que hi participin, vam optar per fer-ho externament. Per què ho vam fer externament? Doncs perquè es va treballar 3 dies festius, ja entenc que el cost, que va suposar un cost hora de 6,8 euros, si mirem les hores que el pressupost amb les hores gastades, són 6,8 euros, que és, evidentment jo crec que és inferior al cost d'un treballador amb 3 dies de festa, per això ho vam fer extern.
Moltes gràcies. Senyor Casajoana, té la paraula.
Bé, li respondré molt sintèticament a les seves preguntes. Les obres de soterrament valen 3 milions i pico, no valen els 7 milions que vostè diu. Vostè fa referència al que diu a l'addendum segon, no precisament al soterrament de les obres. La segona pregunta feia referència al compromís de la Generalitat, respondre-li que sí, que hi ha compromís de la Generalitat, i la tercera pregunta és, no és per la subvenció, perquè la subvenció va dirigida a Fexandesa, no va dirigida a les administracions, i la subvenció anava destinada a les obres de Fexandesa que ja ha realitzat, part ha cobrat la subvenció i les altres no es faran. Per tant, nosaltres no hem perdut cap subvenció.
Moltes gràcies, senyor Villasenyor.
Jo suposo que no m'ha sentit bé o jo m'he explicat malament, però com que tenia apuntada la pregunta és, existeix algun conveni plurianual de pagament? No un compromís. Els compromisos estan molt bé, fins i tot jo em puc comprometre moltes coses, però si existeix un conveni, vostè sap que si existeix un conveni té dues consideracions, això és com casar-se, diguem-ne. El conveni és una aprovació per part del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya amb una dotació pressupostària i un compromís pressupostari pels següents anys i el segon que s'aprovi pel ple de l'Ajuntament Ajuntament o per Junta de Govern. Li he preguntat això, no un compromís. El compromís ja ho sé, ja ho han dit. Li estic preguntant alguna cosa que es pugui sí. tocar. Això és el que li he dit.
Sí, el conveni existeix, és un conveni que vostès han vist, és un conveni en què la Generalitat de Catalunya fixa una quantitat i ara s'està desenvolupant, i per tant s'està treballant per desglossar aquesta quantitat, aquesta xifra, en un 3 plurianualitats que, per tant, haurà d'aprovar en el seu dia, jo no sé quins tràmits ha de fer Generalitat, però el conveni és el que vostès tenen, és el conveni de línies d'alta tensió, on surt efectivament la quantitat que ha de pagar la Generalitat de Catalunya. És un conveni que implica a 3 bandes, de fet, a 4 bandes, Entitat Municipal Descentralitzada, FECSA Endesa, Ajuntament de Sant Cugat i Generalitat de Catalunya.
No és aquest conveni. Jo li estic demanant en quin conveni l'Ajuntament avança els diners a la Generalitat, que és el que vostès van dir, i com la Generalitat els tornarà, mitjançant quin conveni. No el conveni general, aquest conveni.
Jo li dic que abans que l'Ajuntament avanci aquests diners a la Generalitat, hi haurà un conveni.
Per tant, ara no hi ha aquest conveni.
És a dir, senyor Villasenyor, la Generalitat té un conveni que vostè ha vist signat amb Ajuntament dient que pagarà una part d'aquestes obres. En aquest moment es posa sobre la taula i la Generalitat diu Generalitat no pot fer front a aquest pagament de manera immediata. I Ajuntament diu, doncs, avançarem aquests diners perquè creiem que és una obra molt important i és una obra i un projecte de ciutat. Crec que hi estarà d'acord amb això, que és una obra molt important i un projecte de ciutat. Per tant, si és una obra molt important i un projecte de ciutat, i jo l'he sentit defensar aquesta qüestió en diversos plens, diverses vegades, etc., doncs l'Ajuntament està disposat a avançar els diners que ara la Generalitat no pot posar. Molt bé. Com ho farem? Doncs abans que l'Ajuntament avanci cap diner per part de la Generalitat, evidentment disposarà d'aquesta plurianualitat signada. I per tant, crec que estem treballant d'una manera absolutament transparent i d'una manera molt efectiva. Per què? Doncs miri, perquè a la darrera reunió vam poder arrencar data ja d'adjudicació i per tant d'inici de les obres. I això crec que és molt important i crec que ha de tranquil·litzar molt els ciutadans que estaven tan preocupats en el passat ple. Digui, senyor Villasenyor, però és que jo crec que li hem contestat abastament.
Sí, però vostè ho faré molt breument perquè tampoc no és el sentit. Jo crec que és lleig diguem-ne posar en qüestió la voluntat d'un grup polític quan va ser aquest grup juntament amb uns altres en una altra institució els que van intentar endegar aquest tema. Però és igual. Jo li estic fent una pregunta.
No sé de què parla amb això.
El que vostè ha dit sobre el nostre posicionament respecte a les torres. Però jo li feia una pregunta molt concreta. Vostè diu que començaran les obres el mes de juliol, si no vaig...
No he dit això.
Bueno, començaran les obres.
No, és que vostè sempre diu coses que no. Jo he dit que no he dit. Bueno. I això és dir mentides, senyor Villasenyor, i això no li penso acceptar.
Per tant, jo no he dit això. Jo simplement li estic dient que estan fent com fan molt sovint, que és avançar la roda de premsa al moment en què es té el conveni de pagament. No hi és aquest conveni amb la Generalitat en aquests moments. És veritat o no? Sí.
No començaran
les obres?
No, miri, no, senyor Villasenyor, no li puc acceptar perquè nosaltres no hem fet roda de premsa fins que no hem tingut segur i amb un document, diguéssim, en ferm, i fins que no hem sabut que en comissió de seguiment que es fa aquesta setmana s'aprovarà totes les qüestions. Fins a aquest moment no hem fet roda de premsa. Li vull recordar quan vostè era gerent de l'AMD de Vall d'Oreig quantes rodes de premsa va fer sobre aquesta qüestió. I no tenia ni un calendari escrit, ni una planificació de FECSA Endesa, no tenia res, senyor Villasenyor. No em faci entrar aquí, si us plau, li demano.
Senyora alcaldessa, el que vostè ha fet vincular una tasca política, una tasca tècnica, no té nom, ho sap, jo no sé quin és el bon rotllo que vostè vol fer, però així, evidentment, no el farà.
Senyor Villasenyor, vostè ha provocat la situació, tira la pedra, amaga la mà, aquesta és una posició que, sincerament, no m'agrada ni li puc aplaudir. Senyor Soler, té una pregunta? Doncs endavant.
Tinc una pregunta i un prec també per vostè. Primer formularé la pregunta, és per la senyora Paraire. No va enverinat, Ja li aviso perquè... M'he trobat amb algun dels comerciants de la Cruïlla, Xerric, Rambla del Celler, Francesc Moragues, a Sant Bonaventura, italians, crustó, perquè tots ens situem, i m'han comentat un dèficit sobre el tema de les recollides volumètrics, un dèficit també sobre les recollides d'orgàniques. Allà hi ha molts contenidors, hi ha dues bateries de contenidors, una al carrer de Sant Bonaventura i una altra a la Rambla del Celler, però sembla ser que són insuficients. El que m'agradaria és que es pogués posar en contacte amb una comissió de treball entre els comerciants i poguéssim elaborar un pla de recollides, perquè realment les terrasses que hi ha allà són molestes, les olors. Per exemple, hi ha una peixateria, tira els estris d'una manera, hi ha dos cases de verdures i de fruita, hi ha restauració, etcètera, etcètera. M'agradaria, no sé si ha fet alguna cosa, si ho ha fet ho agraeixo, però m'agradaria que posessin fil a l'agulla, sobretot amb els volumètrics aquests, i sobretot els caps de setmana, que és quan més brutícia hi ha. Aquesta és la pregunta, el prec, no sé si vol contestar, contesti, i si no, doncs la comissió informativa ja m'ho podrà aclarir. Li deixo temps, de cara a setembre. I la segona és un prec, senyora alcaldessa. Al començament del ple, just al començar els punts ordinaris, vostè s'ha mostrat un xic indignada i ha recriminat al públic la seva manca de respecte a aquest ple. I em sembla correcte, diguéssim, que demani respecte. Però fa un temps que ha pujat de to, i algun dels seus regidors de l'equip de govern han dit un seguit d'adjectius ratllant a l'insult, com irresponsables, alarmistes o inútils. I m'agradaria que vostè, doncs, d'alguna manera cridés a l'ordre en els seus regidors. Jo crec que hem de donar exemple. És d'un mal exemple que entre companys de consistori o no, o companys, diguéssim, del que s'anomena les persones que es dediquen a la política, anava a dir classe política, però no crec que sigui una classe, entre nosaltres, doncs, ens proferim d'alguna manera desqualificatius, adjectius desqualificatius, ratllant a l'insult, depenent del que s'està dient. M'agradaria que donguéssim exemple, i la veritat, el dia que jo em propassi, m'agradaria que també m'ho diguessin. Jo crec que és un prec que li faig, no pretenc que em contesti ni ningú, ni que ningú s'intenti, se senti interpel·lat, perquè no escoltaré la seva resposta ni la interpel·lació. Moltes gràcies.
Senyor Soler, la primera qüestió li respondrà la senyora Paraire. Diu que no escoltarà.
Sí, senyor Soler, aquest tema el vam parlar a la comissió informativa, que vostè no va poder venir. Li tornaré a explicar, no hi ha problema, però sí que ja va sortir, i els altres companys dels diferents partits polítics ho poden confirmar. És un tema que ja ens havia arribat pels veïns mateixos del carrer, quan ens els trobem, i veïns. I, bueno, una miqueta resumint molt ràpid, vull dir que estem intentant de mirar la solució. El que sí que m'agradaria que quedés clar és que nosaltres, com a ajuntament, fem la recollida domiciliària de les deixalles. La recollida comercial se l'ha de pagar cada comerciant, no l'hem de pagar entre tots. Això, nosaltres el que estem treballant en aquests moments és fer un circuit facilitant aquest servei als comerciants. Necessitem tenir molt clar tot el tema de pesatge, perquè tu només pots cobrar pel que generes, i estem en aquesta via de solució. Sí que és cert que en aquesta cruïlla, a l'obrir-se tants comerços, doncs, i amb tota la remodelació, doncs, fa que quedi just el que passa. Ells ho saben, ho hem parlat amb ells, ja ens tornarem a reunir, i vull dir que estem mirant de trobar una solució.
Gràcies, senyora Paraire. Senyor Soler.
Sí, només, o en tot cas, potser seria fer una acció comercial per part de l'empresa de recollides, perquè hi ha comerços que s'estan aprofitant del fet de no pagar, i amb un excés de volum sobre les escombraries o sobre els contenidors, i això perjudica a la resta, ja no només als veïns, sinó a la resta de comerços, que pel volum no haurien de pagar aquesta recollida comercialitzada. Només és això, és que en tot cas potser sí que s'hauria d'anar comerç per comerç i fer un petit seguiment, perquè...
Molt bé, doncs moltes gràcies. I tenim en compte el prec, i jo n'hi faig un altre. Atès que no escoltarà cap resposta, doncs jo li faig un prec, que no és una resposta, sinó que és que jo crec que tothom ha de mirar si ho ha fet correctament en tots els plens que portem desenvolupats. I nosaltres, crec que el grup de Convergència i Unió, fem molta reflexió en relació la nostra posició, però el prec que els hi faig també a tots és que també facin reflexió en relació a les seves postures. En qualsevol cas, jo crec que avui hem tingut un ple força exemplar, crec que de manera ordenada, respectuosa, podem parlar de les discrepàncies i dels punts d'encontre, i el que ja he dit avui a la Junta de Portaveus és que és cert, són polítics, però primer són persones, i per tant, atès que primer són persones, doncs crec que ha de quedar el respecte i per tant el respecte a la dignitat de les persones. Per tant, res més, aixequem aquí el ple, desitjar a tothom que passin un bon estiu, si és que poden fer vacances que en facin, si no en poden fer doncs treballin, si és que no estan a l'atur, i en qualsevol cas sí que els demano que vinguin amb forces renovades però amb molta calma per enfrontar canvis importants, però segurament doncs, moltes dificultats que tindrem doncs, a partir del mes de setembre, i necessitarem tota l'energia, tot el consens, tota la paciència, però tot el respecte. Moltes gràcies i bon vespre.